I un règim absolutament dictatorial i terrorista que vulnerava reiteradament tots els drets humans no és sinònim de que vingui un règim millor i que vingui un règim democràtic, i ens hem de fer preguntes també en la línia del que plantejava el Pau, no? Per exemple, que vindrà una època de guerra civil com a Líbia després de derrocar Gaddafi, que vindrà un estat teocràtic com els que han format els ayatolars a l'Iran, vindrà un règim que realment vulgui avançar cap a una democratització. De moment, la veritat és que ens ho mirem amb bastanta, no sé, poca confiança, però sobretot per l'origen dels rebels, no? Que al final provenen d'una branca d'Al-Qaeda. Mm. És així, per tant, com deia el David, volen aplicar la llei islàmica, no sabem cap a on aniran, perquè també una cosa és que ara vulguin vendre una imatge de moderació, però és que allà, a Síria, hi ha moltes faccions amb moltes agendes contraposades, a més, moltes faccions que estan fortament armades, i per tant allò pot ser un polvorí que pot fer preveure, o sigui, jo entenc que després de 50 anys de règim hi hagi una celebració perquè hagi caigut el règim de l'Assad. Però això no treu que pugui haver-hi preocupació pel que vindrà després, i també què passarà amb els 6 milions de refugiats sirians que van venir a Europa al principi de la Guerra Civil, si realment hi haurà gent que voldrà tornar perquè ja no sent que sigui la seva condició de refugiada, o bé si hi haurà gent que se sentia ara protegida pel règim de l'Assad, que voldrà marxar del país i que voldrà anar cap a una Europa on en els últims mesos s'han endurit justament les condicions d'acollida.
Sí, no, jo subratllar altra vegada que crec que és bastant absurd anomenar això una revolució. O sigui, efectivament estem d'acord amb qui ha mogut aquí les peces en el taulell, podríem dir, geopolític, no han sigut o no ha sigut el poble siri. I evidentment estic d'acord amb la Sara que el poble siri té tot el dret del món a celebrar i fins i tot tenir esperança al voltant d'un procés que s'obre, però insisteixo...
Però aquest Tomàs Alcuerro, que avui diu en un article que és un país que té hiverns i estius però no primaveres.
Efectivament, bueno, és que la pròpia entrada, la pròpia marxa de la família a l'Assad amb un vol, o sigui, tot producte evidentment d'un pacte. I sorprèn, insisteixo, contrasta i està bé perquè crec que ens ajuda a interpretar que en el fons moltes vegades s'utilitzen arguments molt humanitaris i molt polítics quan en el fons s'estan defensant interessos geoestratègics. És que fa 4 dies estàvem en aquesta tertúlia i defensar, ja no dic el dret a defensa d'Hezbollah o del poble palestí, sinó defensar la posició de les Nacions Unides i de la UNRWA era d'islamistes. No recordo bé discutint aquesta tertúlia en aquests termes. Un segon. I d'alguna manera semblava que no hi havia manera de defensar l'autodeterminació del poble palestí sense que ser tillat d'islamistes. I ara, en canvi, els israelians, que són tan anti-islamistes, estan aplaudint amb les mans, insisteixo, l'entrada de nanos que degollen nens i periodistes occidentals. Sí, això ens demostra que, en el fons, la fonamentació... No, res a veure amb Hezbollah, efectivament, res a veure amb Hezbollah.
És uns assassins, és que només falta que neguem la realitat.
Sí, no la neguem.
És a dir, el Fatah han sigut uns assassins sempre, ara són més moderats, i Hezbollah, objectivament, és una banda de criminals.
Està entrant la facció jihadista i salafista més radical en escena internacional a través de Síria i la necessitat de subratllar el Fatah. Precisament per això és deshonesta aquesta posició, perquè en realitat us importa un pito l'islamisme, us importa un pito. El que us importa són els interessos d'Israel, de l'OTAN i dels Estats Units a la regió. La resta us la pela. I això ho demostra el fet que avui en dia us preocupa més. Hezbollah ha demostrat que pot conviure amb una societat molt més plural a nivell democràtic i religiosa que no pas el salafisme. I això, si el David és honest, perquè ho coneix, ho reconeixerà. Que el salafisme de matriu saudita i sunita és molt més radical i molt més rigorista en els seus plantejaments, i ho comparteix, suposo, perquè, a més, quan ens venen amb aquesta tabarra aquí a Catalunya de és que el salafisme està ocupant les mesquites, no? L'urriolisme. És que Catalunya s'està omplint de salafistes. Suposo que us preocupa, no? Doncs el salafisme és el que ara mateix està, com a mínim, liderant informalment aquesta suposada revolució síria. Bueno, és a dir... I això no us preocupa. Perquè Israel està aplaudint amb les mans. Està ocupant territoris, s'estan accionant territoris de Síria, del Líban...
Entrar a discutir en què és millor, si Hezbollah, Hamas o els salafistes aquests, vaja, em semblaria un exercici poc massa fàcil per la meva part de posar-m'hi pau. Però deixa'm dir una cosa que em va impressionar molt. Tu parles abans del Tomàs Alcoverlo, que és un gran corresponsal històricament que coneix molt bé el Mitjà Orient. Avui publicava aquest article, però ahir em va publicar un d'aquests d'Urgència on explicava l'entrevista que li va fer en l'Assad, en l'actual que s'ha fugat a Rússia, o que ha estat acollit a Rússia, el que és la seva aliança natural, i amb una entrevista, amb unes circumstàncies molt peculiars que ell explica en l'article, li acaba preguntant, diu, escolti, la política en aquest Mitjà Orient tan complexa, tan d'allò, al final, en què consisteix? I aquest tio li contesta, llavors president Assad, li contesta, doncs, que si no els matem nosaltres, ens maten ells a nosaltres. Resum del que passa al Mitjà Orient. Mig de 1000 faccions i mig d'allò, no? I això sembla ser que és una constant i que seguirà sent així. Aprofito per recomanar la relectura del llibre maleït El xoc de civilitzacions de Samuel P. Huntington, escrit fa 25 anys, que rellegit amb ulls d'avui farà fredat.
Jo aprofito per recomanar una pel·lícula que es diu Expedient Netanyahu, que Israel va intentar censurar quan es va projectar a Toronto fa 4 dies i que està filmint aquest divendres. I recomano molt aquest documental.
Paco, breument, sisplau.
No, home, la veritat és que és un tema tan complex, no? És a dir, que es remunta al començament del que és el moviment musulmà, el trencament entre ells, hem arribat fins ara, els errors que comença Europa, no Estats Units, Europa, no? Amb el mapa artificial que va fer el segle XIX i XX d'aquella zona, no? Llavors, no entendre que d'uns és la victòria d'un corrent radical, no?, enfrontada amb matisos a Iran, però és una corrent radical, terrorista, criminal. Hezbollah és un grup terrorista, criminal, assassí. Israel, en tot l'antisemitisme que hi ha a Europa, anti-Netanyahu, que comença a rosa, evidentment, etc., però és una democràcia. Aquesta és la diferència. I és on l'islamisme arriba al poder, no n'hi ha democràcia. Desapareix la democràcia. On el comunisme arriba al poder, per cert, Pau, el comunisme arriba al poder, com a Síria, és a dir, que era comunista, és a dir, estava al servei del Partit Comunista de la Unió Soviètica, de la Rússia de Putin, tampoc n'hi ha democràcia. Llavors, és una guerra molt complexa on Europa no pinta res.
Anem a la peixateria.
Així de trist, Carmeta. Serem l'única peixateria que quedarà oberta. Vull dir, si no se surt a pescar, vull dir, o comencem a fotre foc a containers d'aquests, o això d'Europa ens passa per sobre i ara sortirà l'Ostrell i no podeu ser tan radicals, perquè després... No sé, que collons... Què han de fer de posar-se amb la gent que es guanya la vida cada dia sortint en barques, jugant-se la vida amb aquest fred que fotrà d'aquí 4 dies al mig del mar, i 4 encorbatats des d'Europa diran tu pots pescar i tu pots pescar, la mare que et va parir? Ens han de venir aquí a emprenyar, com és la tertúlia, 4 pijos europeus ricatxos que estan allà fotent...
Calma.
Parla de coneixement, de veritat. Vull dir que això avui està més que justificat per part vostra.
Home, per favor.
Bon dia, Soriguera.
Que venguem.
Ara, s'ha d'aclarir una cosa, eh? Vull dir que ja s'ha dit a la tertúlia, però vull que quedi ben clar. No és el mateix ser peixater que ser pescador, eh?
No.
Atenció, eh? Uns només compren i venen, eh? Els altres produeixen, eh?
I tenen una vida molt dura, eh? Els peixaters.
Exacte, i s'hi juguen la vida. Però a casa eren peixaters, i en Feixades i jo som peixaters, però vull dir que no és el mateix, eh? No és pas el mateix.
Jo quan arribava al moll de Blanes a la tarda, a la subhasta, i va arribar aquells homes que s'havien aixecat a les 3 del matí per anar a buscar peix, i arribaven amb 4 caixes de Mare de Lluç, perquè n'hi havia 4, perquè aquell hi havia fotut mal temps, i els hi pagàvem a cada nena 100 pessetes, que a vegades ni arribaven, sempre no arribaven ni a 20 duros, arribava a 18 duros al quilo, i els veies i pensaves, la mare que em va parir. I ara aquests amb la corbata els hi han de dir, doncs mira, més a més, només podeu sortir 27 dies. És que de veritat, eh?
No, però això és una estabilina real, eh? Vull dir que vosaltres vau treballar de peixaters, família de peixaters.
Collons, dels 18 als 28, cada dia, a les 4 del matí, de peus a terra, cada dia.
Els 14 m'hi van fer a mi, els 14.
I després arribant cada dia amb les caixes, però la encara venia una dona, és fresca aquest peix, és fresc, i havia dies que agafava llus que ho fotia per terra. Que m'he aixecat a les 4 de la matí per anar a buscar aquest peix. Que hi ha gent que des de les 12 on i que està voltant aquest mar Mediterrani perquè vostè pugui menjar, i encara em ve dir si és fresc, i ara venen quatre encorbatats i ens diuen ara vosaltres no podeu sortir a pescar perquè ara resulta que el mar Mediterrani aneu a la merda tots plegats, Maria.
Ah, volem saber més coses.
Demà no
volem saber més coses d'aquests quatre encorbatats. Em va dir, ha aixecat la llebre aquí, jo vull saber-ho tot això.
Ah,
jo vull saber-ho.
Aquí hi ha un escàndol i un silenci sepulcral sobre aquesta realitat de la Unió Europea.
Que estirem de la manta.
Tots els càrrecs de la Unió Europea, a part de 50 privilegis que tenen particulars, de sous i de tota història, no paguen impostos. Es dediquen a regular tot i més i a posar impostos a tot i a tot adeu, però ells no paguen impostos.
Que és una nova aristocràcia, això, o què és?
Sí, tal qual. Sí, sí, i sense cap control especial.
Doncs vinga, investigació.
Sí, sí, no, no,
avui tots som peixaters.
Ens hem de posar a investigar això. Ens hi posarem, ens hi posarem.
A la tertúlia, segueix l'acostament d'en Pau cap a voler aproximar-se a les opinions contràries. Vull dir, això que va començar dilluns passat segueix, veig.
L'operació,
no li acaba... No li acaba de sortir bé.
Vale. Bueno, ho intentaré fer millor.
Ho intenta.
No, no per tu, que no ho facis bé.
Que ho fas bé, Pau.
Què creieu que està canviant de bàndol?
No.
És que més aviat fiquen ferro.
Té voluntat que generi debat, i quan les posicions són unànimes, doncs no...
En Pau ho vull deixar anar.
El contacte amb la civilització contamina, ja ho sabeu.
Avui, en Pau ha deixat anar un collons perquè ho meig, que
ha sortit
dins l'ànima. Ha sortit dins l'ànima.
I un ús la pela també que li ha sortit de l'ànima.
Sí, sí, sí. Però ell s'esforça, en Pau. Ell es vol acostar, però li... Un cop de puny a la taula que m'agrada.
Es nota, no?
El senyor Marwenda, li han sortit els Déu-n'hi-do cap al final. Cap al final els Déu-n'hi-do han sortit. Però s'ha aguantat.
Ho intento, en honor vostre.
Que el dia que el senyor Marwenda, més dels Déu-n'hi-do, renegui, ja podem parar la ràdio, eh? Perquè aquests Déu-n'hi-do són de contenció, també. I esteu tots aquí com...
Sí. És el dilluns sempre hi ha ganes d'arrencar amb energia.
Sí.
Escolta, a partir d'avui, al matí de Catalunya Ràdio, Fel i Xuriguera, farem una nova secció. De fet, ja la vam fer l'any passat, amb l'Albert Om. Albert, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
És el calendari d'Advent.
Sí, una mena de resum de l'any. Que cada dia obrim una casella, a veure què ens hem trobat aquest 2024. Bueno,
per exemple, parlem de... L'any passat vam parlar de la joguina de l'any, per exemple.
Sí, home, que l'any passat va sortir Rubiales, no?, que era el personatge de l'any. Va sortir Miami, que era com la ciutat de l'any,
perquè
l'any
s'anava cap allà.
Sí, frase de l'any, que us bombin a tots, no? Que us bombin a tots, eh?
Que us bombin a tots.
Sí, el ChatGPT, que va ser com la tabarra de l'any passat, no?, que la vam descobrir, i aquest any sortiran moltes coses. Però avui vull començar amb una mena de test per posar-te a prova, tu, Ricard.
Ah, comencem bé, doncs.
Sí, tu que expliques cada dia què passa durant l'any, has de saber què ha passat aquest any.
D'acord, si em preguntaràs coses que han passat aquest any i d'altres que no.
Et pregunto, o sigui, diré coses i tu m'hauràs de dir si han passat aquest any o el passat.
D'acord. Doncs ara ens hi posarem. David Madí, Paco Maruenda, Sara González i Pau Llong, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Adéu.
Adéu-siau.
Una pausa de seguida, Albert Om.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia de l'esquena que els atletes poden portar el pit. I la resposta era dorsal. Dorsal vol dir relatiu al dors o esquena, però també pot ser un número que els atletes llueixen al pit durant una cursa per distingir-se dels rivals. 1.557 dels 1.579 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 5 punts als primers per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la Lletera de Campllong Rosa Maria Rafart Soy. I avui també ens heu dit revers, pitral o número.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Passa un minut d'un quart d'onze del matí. Albert Om, bon dia de nou.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Atenció, perquè cada dia fins al 23 de desembre, amb excepció de l'endemà de la Marató, que et deixem descansar, perquè també sí. no cal que forcis tant.
Una trucada, potser sí, però vaja.
No, trucarem per la Marató, això sí.
Sí, és que...
Però aquell dia hem de parlar d'altres coses.
Exacte.
Doncs cada dia, des d'avui fins al 23 de desembre, repassarem què ens ha deixat aquest 2024 amb aquesta secció especial que fem al matí de Catalunya Ràdio per segon any consecutiu. És el calendari d'Advent. I, per tant, cada dia recordarem coses que ens han passat aquest any.
I avui, a la primera casella, l'he obert i m'he trobat un test que t'he de fer com una mena de prova. A veure, tu que expliques l'any dia a dia, si saps exactament què ha passat aquest any, el 2024, o què ha passat el 23. Per tant, et diré 24 coses
que m'has
de dir.
Fatal,
i tu m'has de dir aquest any o el passat.
Perfecte.
Sí?
Vinga.
Som-hi. El català es comença a parlar al Congrés. Aquest any o el passat?
El passat.
El passat, correcte. El setembre de 2023. El debut de Pau Cubarsí amb el primer equip del Barça. Aquest any o el passat?
El passat.
Ah! No. Ho sembla, eh? Sí, sembla, eh? Sí, sí. Doncs no, el 18 de gener va ser el seu primer partit.
Només?
Un partit de Copa del Rei, després el 21 primer de Lliga. O sigui, no ha deixat de jugar tot l'any, però ha debutat aquest any. L'inici de la guerra Israel-Hamàs va ser aquest any o va ser el passat?
Aquest any.
Va ser el passat. Va ser el 7 d'octubre de 2023.
Ah, sí, clar, si vam fer l'any, sí, sí.
23. Aquesta cançó, Ricard. No em vull saber.
El passat,
correcte. 2-2, eh? De moment, 4-2-2, va això. La revolta pagès arriba amb els tractors a Barcelona. Va ser aquest any o va ser el passat?
Aquest any.
Correcte. El febrer, 6 i 7 de febrer, veiem aquestes imatges de la revolta pagès amb tots els tractors a Barcelona. 3-2. Disfrutar el millor restaurant del món, aquest restaurant de Barcelona. Va ser aquest any o va ser el passat?
El passat.
Va ser aquest any. Juny d'aquest any, disfrutar. 3-3. És que clar, com passa...
Vull... És que, no, si jo amb el temps soc fatal.
Expliques tantes coses que al final moren 10 persones en un incendi d'un bloc de pisos a València. Va ser aquest any o va ser el passat?
Aquest any.
El febrer, sí senyor, correcte. Milei, president de l'Argentina. Aquest any o el passat?
Passat.
Correcte. Aquesta era difícil, trobo, eh? 5 a 3, 5 encerts, 3 errors. La tonteria aquella de l'hora de lligar al Mercadona, que havies d'anar amb una pinya, al carro, tot això...
Aquest any.
Va ser aquest any, correcte, va ser típic, mes d'agost, això. La suposada infidelitat de la reina Letícia amb el seu cunyat. Te'n recordes, Jaime del Burgo, aquells missatges que sortien?
Jaime del Burgo, sí.
Aquest nom que ja hem oblidat.
Jo crec que això va ser aquest any.
Doncs mira, no? va ser el passat, però res, va ser allò a finals d'any, molt a finals d'any. 6 a 4, va, posa una altra cançó. La veu preciosa de Roger Mas, l'estrena de Thor de Carles Porta, el 3CAT, va ser aquest any o va ser el passat?
Jo diria que aquest any.
Correcte, sí? Sí senyor, va ser el mes d'abril. Home, 7 a 4, va bé això.
Anem bé.
Catalunya arriba als 8 milions d'habitants, que això se'n va parlar, es va com celebrar que arribava als 8 milions d'habitants en un món que n'hi ha 8.000. Va ser aquest any o va ser el passat que vam arribar als 8 milions? Correcte, sí senyor, al novembre. Fer el Feixedes president de l'Arbúcies. Va ser aquest any o va ser el passat?
Fa temps ja, no? Del passat.
Ai, senyor, l'estiu de l'any passat, correcte. 9 a 4. El càncer de Kate Middleton va ser aquest any o va ser el passat?
Perquè primer va ser el del rei?
És la següent pregunta.
Ah. Jo diria que aquest...
Mira, si vols els pots fer tots dos... Els
Kate
pots
Middleton,
fer.
Jo diria que és l'any aquest any.
Correcte.
Val.
I el càncer del seu sogre, del rei Carles III d'Anglaterra...
Ah! No, també era aquest?
També, aquest anus horribilis, que seria un altre d'aquests anys marcats. Va ser el 5 de febrer que es va anunciar el càncer del rei Carles i el març va ser quan es va anunciar, després d'aquells mesos d'incògnit, el càncer de Kate Middleton.
10 a 5.
10 a 5. Ui. Va, que en queden 8 només. Aquest disc de versions de l'última de la fila. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. Va ser aquest any o va ser el passat?
Que va ser aquest any.
Ah,
no?
El desembre.
Ui, 10 a 6.
El desembre. La mort de l'escriptor Paul Auster.
El passat.
Així és de rotund, eh? No et precipitis, Ricard, em dic que aniríem ràpid.
Doncs
no
aquest any.
Aquest any, correcte.
Sí?
Sí. El mes de maig.
Doncs, pensava que no.
Va ser la mort de Paul Auster. 11-6.
11-6.
La mort de Silvio Berlusconi.
Mal. Fa molt, no, ja, d'això? Any passat,
correcte. 12-6. Va, que estem acabant. El judici a Dani Alves. Va ser aquest any o va ser el passat?
Devia estar a la frontera,
Això és correcte.
Jo crec que el passat.
Tu creus que el passat, eh? Doncs no. Va ser el mes de gener, va ser condemnat a 4 anys i mig de presó i des del mes de març, des del 25 de març, està en llibertat condicional. El retorn de Valtònyc de l'exili, va ser aquest any o va ser el passat?
Va ser el passat.
Va ser el passat, el novembre, l'octubre passat. Anem per les quatre últimes. Vox protesta contra Pedro Sánchez a Ferraz. Aquelles protestes, aquella mena d'Urquinona. Va ser aquest any o va ser el passat?
Aquest any.
Doncs no, va ser el novembre passat. És que, clar, és que hi ha tantes coses. Escolta això, va.
A veure. Bona nit. Segur que quan volaven han vist aquest mar pla a Port de la Selva. Demà
és la veu de Tomàs Molina. Tomàs Molina va deixar de fer el temps a TV3.
Aquest any.
Correcte, sí senyor. El mes d'abril, aquesta la tenies clara, no?
Per les eleccions europees.
Per les eleccions europees. En queden dues.
A veure.
Què anem, 16 a 6, no?
No, 14 a 8.
14 a 8? Ah, no? Molt bé.
Sí, 14 a 8.
Quan va tancar 8 TV? Aquest any o el passat?
L'any passat,
sí senyor. El mes d'octubre va tancar 8 TV. Per tant, estem ara 15 a 8. I l'última, 24a i última pregunta. El naixement del segon fill de Ricard Ostrell va ser aquest any o el passat?
Aquest any.
La saps, aquesta? Sabries dir el dia?
Sí. El 19 de maig.
Sí, senyor. Doncs mira, escolta'm, 16 a 8, no?
16 a 8 no està malament, no?
No està malament?
Bueno,
no està
encara, malament. Ara, però fatal, hauria de repassar algunes coses.
He de dir que aquest test el vaig provar de fer ahir a casa i el resultat va ser idèntic. 16-8.
Sí o no?
Sí, les preguntes eren diferents, els que s'encertaven o es fallaven.
Si n'hi ha hagut alguna que l'hagués pogut fer bé, eh?
Però 16-8. Però vaja, en tot cas, demostra una mica això, no? Que passen que, tantes coses...
Que... És veritat, és que són moltíssimes coses, eh? I t'oblides de moltes.
T'oblides de moltes. Clar, i a més, aquest any n'hi ha hagut una, que en parlarem demà, que jo crec que la casella de demà hem de parlar, clar, hi ha hagut una cosa que s'ho ha emportat tot, no? Que ha passat aquesta dana, no? del 29 d'octubre, que s'han portat moltes coses i ha fet que coses que són d'aquest any semblin ja de l'any passat, no? Que hagi quedat molt enrere.
Per tant, demà el calendari d'Advent, obrim la finestra...
De Sau a Paiporta.
De Sau a Paiporta.
La casella de demà.
Doncs fins demà, Albert.
Gràcies.
Ho, ho, ho! Aquest equip et dona milers d'idees per regalar perquè aquest Nadal sigui el millor moment de l'any. Com un Samsung Galaxy A15 de 256 GB per 179 euros. MediaMarkt.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Olives d'anxova, de seitó, de jalapeño, de pebró...
És l'espanyola, una aceituna com a ninguna.
La espanyola, una Navidad com a ninguna.
Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu. Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu. Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu.
Entrades ja a la venda.
Ja tens els bombons per Nadal? Perquè ara al Corte Inglés, si en compres 2, te n'emportes 3 en totes les caixes de bombons Lindor de 337 grams. En compres 2 i te n'emportes 3. I el mateix en tota la Gula del Norte, el Torró de Xixona o a la Can el Lobo i en milers de productes més. En compres 3 i en pagues 2. En compres 3 i en pagues 2.
Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Torna la nit de Santa Llúcia, la festa d'Òmnium de les Lletres Catalanes. Dimarts al vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara parlarem de ciberestafes amb diverses persones, entre altres Núria Ribó. Què tal, Núria, com estàs?
Bon dia. Molt bon dia.
Coneixes a gent que l'hagin ciberestafat, o tu mateixa, per exemple?
Sí.
Sí?
Sí, conec una persona, i a més no d'aquí, de Nova York, sinó m'ho va explicar l'any passat i li van polir el compte. I una persona amb un nivell molt alt...
Sí.
Bueno, i a més em veu, eh? Vull dir, res de trucar-la i dir que tens un compte en perill i realment arribes a un nivell d'estrès. És curiós, això, eh? Però psicològicament, una persona que ha estat al front d'una empresa portant tota la coordinació i comptabilitat d'una empresa, li passa això. Li passa això. I li van polir el compte i anar parlant i dient que aquí hi ha un perill, que aquí hi ha... I es barregen una sèrie d'històries al·lucinants que dius, ara no em preguntis el per què, perquè com m'ho estava explicant, diu, el primer que em diràs és com és possible que a tu t'ha passat, igual que una dona maltractada, com és possible que no has denunciat, no? i penses, t'hi has de trobar per poder-hi reaccionar, perquè realment hi ha un sisè o setè sentit que t'empenta a fer el que no has de fer, clar. No ho sé.
Avui ens acompanya la Carla. Carla, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu has estat víctima d'una ciberestafa.
Sí.
Què és el que et va passar?
Sí. Bueno, ara, referent al que deia la Núria, a mi em va passar durant la pandèmia que truca una persona i dius que no, però tenen una capacitat de donar-li la volta i saber que al final vaig acabar donant el meu número de compte. I no ho saps ni com has arribat allà. Em va tenir 2 hores, en el telèfon, la noia. 2 hores. Després vaig poder-ho recuperar, que tampoc sabem com. Vaig donar l'ordre al banc, de seguida vaig trucar, però realment jo vaig començar que no, ella et comença a explicar que si és filla, que si tiene hijos, que si ja sap, que no sé què, i tu entres, pues, no sé, empatia, suposo, no sé, saben com...
Era un home o una dona?
Era una dona.
Una dona. Jo crec que la dona té la porta més oberta, curiosament, no sé per què.
Però tenia més confiança,
vols dir? Inclús aquestes estafes que diuen al carrer amb gent gran, que s'apropen, que són mimoses i carinyoses amb la gent gran,
sí.
Després entren a la casa, normalment són dones.
Sí.
I tu quants diners vas posar?
Jo, a l'última, perquè durant la pandèmia va ser un tema de trading, que bueno, això, però a l'última van ser 600 euros. Sí.
Et trucaven? I què és el que et deien?
En la primera era trading, però aquesta última ha sigut... Bé, era com una companyia que es deia DGPT, i aquí el que feien era... T'explicaven que grans companyies, estil Haribo i aquestes, el que estaven buscant era... En lloc d'agafar grans servidors i contractar grans servidors, el que feien és agafar particulars i fer servir les potències dels seus mòbils, doncs per ells, per tot el que ells, les potències que ells necessiten per fer la seva feina. I llavors tu el que havies de fer era això, pagaves, en principi, jo vaig entrar amb $200, i llavors allà anaves comprant acceleradors i cada dia et pagaven com si et paguessin un lloguer de la potència del teu mòbil.
I també et deien que si contactaves amb gent i se'ls apuntaves
a
l'aplicació, tu guanyaries més diners.
Sí, el que passa que ho havies de fer...
Els vas fer cas, per exemple, en això?
Jo al final el vaig fer cas. Perquè, clar, jo vaig entrar aquí per un amic, que el seu germà ja estava posat.
Ja et va posar en contacte.
Clar, ja havia guanyat... El germà sí que havia guanyat molts diners, havia pogut retirar molts diners, perquè això cada dia et donaven un percentatge. I llavors ell també...
I ell havia pogut tenir els diners.
Sí. És que hi ha hagut molta gent que va guanyar mils. El que passa que... Clar, t'han d'enganyar d'alguna manera. Diu que estan en un any de vida o així, allò van donant, van generant diners, i tu vas posant gent a sota. I a mesura que vas posant també gent a sota, doncs et donen cada dia, per gent que posis, $25 més. Bueno, USDT, perquè havies de fer amb criptomoneda.
O sigui, tu l'aves guanyant per això.
Sí.
I vas fer-ho efectiu. És a dir, no és que ho veiessis al compte, sinó que inclús ho podies treure i tenir el cash a la mà, per
dir-ho
així
de clar. Jo no vaig arribar a retirar, perquè vaig estar molt poquet. No va arribar ni a un mes, perquè et diuen que en un mes recuperes. Sí que és veritat que en un mes recuperaves la inversió, però clar, llavors et deien que tu anaves generant, tu havies de comprar acceleradors perquè et poguessin pujar el percentatge
diari. Això és com la ludopatia. D'alguna manera és un joc, i quan estàs al casino, no sé què, dius, has perdut, recuperes, diu, a veure, una mica més. I vas arribant a la porta i vas invertint en diferents maquinetes,
clar,
perquè et va caient.
Clar, el que et diuen que, clar, no, inverteixo, perquè, clar, si puges el percentatge diari de diners que et paguen, això es connectava 2 hores al dia, tu, bueno, deixaves connectat i ja està. Llavors dius, bueno, doncs vaig comprant acceleradors, que jo no ho entenia molt bé, però com que ja no és un tema ni de trading ni de res, sinó que és un tema de potència, que dius, bueno, pues serà veritat, i t'ho ha dit un amic que ja ha retirat forces diners, dius, bueno, t'ho creus. I així va ser. I llavors van fer una promo de... escolta, no, que si abans d'aquest cap de setmana poseu persones a sota vostra, doncs ja us regalen més dòlars i no sé què. Clar, per tant, la teva base, el percentatge, doncs serà més gran i... I allà vaig posar 2 persones més i bueno. I a la setmana va ser quan van començar a dir que ja està, que ja no hi havia retiros, que la gent ja no podia retirar les seves ganances, el que havien fet, i ja està. Després ens van donar, al cap de 2 setmanes així, l'opció de que si posàvem $100 més, estic parlant en criptomonedes, era ISO USDT, em sembla que es diu, i si posaves 100 més, doncs que podries optar a que potser poder retirar part dels teus ingressos. En alguna gent li van donar, suposo que et donen peixet, però els altres no.
Clar. Saludem a Salva Orejón. Salva, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Expert, com esteu?
Experta en ciberseguretat i identitat digital i també CEO de On Branding. Tu coneixies aquest cas de DGPT?
No, aquest en concret no, perquè no ens ha arribat cap afectat, però com aquest tipus n'hi ha moltíssims. Els van canviant el nom.
Van canviant el nom, però seria, és a dir, és la típica estafa piramidal, com ara explicàvem, amb aquest afegit d'entorn digital.
Exacte, i justament el que acabava de dir és tal qual així. El que fan és que no sigui tot 100% mentida ni tot 100% veritat. I aleshores et van donant peixet de manera que penses, ostres, si aquella persona realment ha pogut retirar diners, a tu et fa pensar que a tu també et passarà i que aleshores doncs, bueno, es va guanyant la teva confiança, de manera que finalment quan vols anar a retirar aquest import que només t'apareix en pantalla, doncs ja no hi ha manera de poder-ho fer.
Clar. D'entrada, de fet, sí, clar, hi havia conceptes molt difícils també en aquesta aplicació, no? Que jo entenc que, com que no els devies entendre massa,
clar,
doncs tu diuen... vas fent, no?
Sí, i t'ho expliquen de manera que entén, que no. Jo l'únic que vaig preguntar és, això m'afectarà a mi a les dades? És a dir, em cobraran més o poden entrar en el meu d'això? I m'han dit que no, que això és un tema de potència, que inclús pots tenir el mòbil apagat i funciona, llavors dius, bueno, que ho podies tenir inclús amb un mòbil que no tingués targeta SIM. O sigui... I llavors, clar, són coses que dius, bueno, i si el meu amic ja ha estat traient diners, doncs, bueno, per què no, no?
Clar, aquí suposo que és l'obvietat, Selva, és que no ens fiem de res que no entenguem, això d'entrada.
Exacte.
I que tothom podrà ser víctima d'una ciberestafa, tal com ho estem explicant, perquè és que al final aquí ens entren per totes bandes.
Sí, al final jo crec que hem de tenir en compte que l'enginyeria social, que és l'art en el fons d'acabar manipulant o persuadint de tal manera que tu acabes fent el que l'altre vol, igual que s'estava explicant ara mateix amb el tema de les trucades, és una cosa que s'utilitza molt a nivell transversal. Per diferents tipus d'estafes, al final és la tècnica que més funciona, perquè tu pots tenir el teu telèfon o els teus dispositius el més segurs possibles, però al final només depèn de l'ordre de l'usuari, no? De què és el que acaba fent d'una manera doncs que és més hackejable el cervell, però no som tan conscients de que el cervell és molt hackejable. I aleshores això acaba passant... Vaja, és que només cal demanar les xifres a Mossos d'Esquadra que aquest tipus d'estafes estan passant contínuament. I de fet aniran a més, perquè com són efectives, jo sempre diria, com amb qualsevol tipus d'inversió, que has de tenir, primer, a una persona que sigui un professional al teu costat i que sigui un professional, no que busquis un professional i et surti a Google, no, que sigui un professional de veritat i que amb el tema de les inversions claríssimament sempre hem de tenir coneixement sobre el tema. I pensant en la fiscalitat, que poc es pensa. Home, jo faig una inversió de 20.000 euros i ara tot això com ho declararé? Perquè això s'haurà de declarar. I poc s'està parlant d'això i realment és important tenir-ho en compte.
Bueno, l'Oriol deia, no?, que el teu amic et sorprenia, no?, que hagués picat en aquesta estafa.
Absolutament, però ho entenc. I ara començaria a preguntar-te una altra vegada més coses, com és possible. Però ho entenc perquè algun dia em pot passar a mi, no ho sé. Sí. Mira, ara mateix quan deies aquesta web és la DGPT, fixa't, juguen amb el xat GPT.
Sí, clar, clar.
El tenim aquí. El logo és pràcticament igual. Estic comparant el logo d'un i l'altre, aquesta espècie de flor... no sé què, i s'assembla. I GPT, clar, és una cosa tan habitual que la tenim per la mare que dius, bé, clar, això tot et va, el cervell va treballant i te'l hackegen, com acaba de dir la Selva, no? Hackegen el cervell.
I hi ha una altra cosa, que la noia que era de contactes deia Alexia, que també dius... Però no ho sabia, eh? Sí, Alexia. Jo no ho sabia, això, perquè...
No, però clar, jo diria que en el teu cas, Carles, al final és que hi ha una mica guanyat diners, que això és el que tu...
No, jo no he guanyat res.
No, però el teu amic sí.
Sí, el meu amic sí.
Clar, llavors aquí és on tu suposo que confies del tot, no?
Sí.
Perquè això també hi juguen, Selva, és a dir, que algú els hi vagi bé del teu entorn i, en canvi, després a tu no? Sí.
Sí. Aquesta és una de les claus. De fet, en enginyeria social, si podem fer un petit resum, el primer de tot és l'excepcionalitat o l'urgència. Que això sempre és, mira, hi ha una oferta que està disponible només durant unes quantes hores o has estat escollit per... Ta-ta-ta. Després, coses que siguin molt semblants a les marques o als diferents tipus d'eines que tu utilitzes en el teu dia a dia, que això ja les teves defenses fan fam. I segurament moltes vegades per trucada, que a més són claríssimament molt bons com a operadors, utilitzen molt el teu nom de pila, perquè és una manera de... O si algú fa referència, per exemple, no?, algú al telèfon et diu, no ho sé, Kiko o el que sigui, ja no et diran Francesc. tranquil, que com ho hagin sentit et diran Quico, o d'una manera que sigui doncs, molt més fàcil i familiar que t'arribi. I després, clarament, t'han de mostrar que hi ha algú que està guanyant, i aquest algú ha de ser algú de la teva confiança o tu mateix. Això li va passar l'altre dia al meu cosí, pobre, que em feia pena, que em deia, no, ostres, és que em van contactar a través de Telegram, doncs hi havia una oferta que era molt interessant, em van inclús passar al compte 20 euros i a partir d'aquí després 30 euros. I diu, sí, sí, són els únics que veuràs, perquè són els que han estat robats a un tercer i que t'ho posen a tu com a am.
Clar, com a am.
És així.
Avui també parlàvem dels codis QR a l'informatiu, explicàvem, de fet ho avançàvem aquí en aquest programa, que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha identificat un augment d'un 103% respecte al 2022 del nombre d'incidents cibernètics vinculats a l'ús del codis QR. I en comparació amb l'any passat, han augmentat un 23%. Expliquem què és un QR, mireu.
Són les sigles de Quick Response, resposta ràpida. Un codi QR permet dirigir-nos a un espai virtual, un certificat en format PDF, com un bitllet d'avió, un menú de restaurant, una audioguia, unes entrades a un concert. D'aquesta manera, ens estalviem teclejar una adreça URL al navegador.
Els codis QR tenen una gran capacitat d'emmagatzematge. Pot contenir fins a 7.000 caràcters numèrics. 4.000, si són alfanumèrics.
La majoria de càmeres dels mòbils ja els interpreten i, si no, hi ha aplicacions diverses que ho fan.
Són molt útils i durant la pandèmia es van fer imprescindibles per evitar el contacte físic.
Són molt útils, però la imatge d'un codi QR no aporta informació per saber, per exemple, qui hi ha darrere d'aquest QR. És a dir, no sabem qui són, no? Saps? I quan ens trobem QRs, no sabem on Clar, entrem. És una dimensió desconeguda.
Totalment, totalment. Aquest és el punt i que és el que més s'utilitza. A partir de la pandèmia es va començar a utilitzar, ja ho sabem, als restaurants, a diferents llocs, el codi QR, perquè poguéssim tenir, doncs, no haguéssim de tocar res. I això, que és un avantatge, és també un inconvenient, perquè tu quan estàs escanejant aquest QR, automàticament el teu navegador s'obre i vas a la pàgina, i en aquest cas a la pàgina dels dolents. No hi ha temps per poder veure si t'estan portant a una pàgina o una altra, perquè no estàs veient ja directament quina és l'adreça a la qual t'anirà a redirigir. I per tant, a partir d'aquí és on es comencen a fer cada vegada més estafes, perquè tenim el dit i tenim el mòbil sempre a mà. I aleshores, doncs, aquest procés de reflexió no el fem. De nou, és una altra manera de poder hackejar part del nostre cervell, com, oi, mira, et posen a sota, per exemple, oferta...
A l'autobús, agafa l'autobús i diu, horaris del bus, hi ha un QR allà.
Exacte.
Tu fas la foto i vas a parar a una altra web, que és d'autobusos, semblant, no?
Sí.
I aquí ja comença la festa.
Però és que, clar,
o el cinema.
És que utilitza tots els elements de la vida quotidiana, com dèiem, per exemple, el QR, perquè el necessites si estàs en un restaurant o un no sé què, i ja el tens tan habituat. L'element de l'urgència, com explicava ara la Selva, clar, l'urgència, tu vas a comprar a Amazon o un altre, sí, o un vol d'avió i et
diuen... Taxi. Dius, un QR, ràpid, ràpid aquí...
La... Et queden dos vols al preu de 52 en lloc de 100, per exemple.
Clar, sí,
o sigui,
sí,
tots aquests elements de la vida quotidiana, els tenim a dintre. Si els posen tots en fila, i caiem de quatre potes.
I com ho hem de fer? Sí. És a dir, com podem prevenir això?
La idea, el més important és sempre tenir cura amb quatre o cinc coses que són com molt bàsiques, però que és cert que ens les passem per alt. Un és el tema de l'urgència i de la pressa. Per favor, que mai
calma.
Ha estat una bona consellera. Calma, que no ens va la vida. La segona seria que quan hi ha una pàgina que nosaltres no tenim realment un coneixement sobre ella, jo diria com a statement que els xollos de persones i d'empreses i d'ofertes no existeixen. Per tant, això fora. I, evidentment, tenir els dispositius el més securitzats possibles, doncs amb un anti-malware que pugui controlar quin és el tipus de flux de navegació que estem fent, i si estem clicant o no a pàgines que no són segures, automàticament ens sortirà un avís. Això és molt important, i sempre de pagament. Tot el que sigui mesures de seguretat, gratis en aquest món, poc hi ha.
Sí, sí. No, és que quan algú t'ho explica és tot molt obvi, però després, no, sí. Carla, si t'ho trobes...
Jo m'agradaria afegir, perquè a les dues setmanes o així de dir que això ja estava, a mi em va trucar una noia de blockchain, oficiales, somos los oficiales, que el Banc Central d'Espanya ens ha donat les teves dades de tota la gent que us han estafat perquè heu denunciat. I clar, jo dic, espera un moment, jo no he denunciat. Llavors, clar, aquesta ja primera. I luego, blockchain oficial. O sea, jo li deia, però escúchame, saps? Tu m'estàs trucant perquè m'acaben d'estafar i m'estàs dient això. Blockchain oficial. I després el que deia era, sí, sí, perquè nosaltres podem fer recuperar-te aquests diners, perquè quants n'has perdut? Jo dic, bueno, si t'ha donat les dades al Banco Central, ja lo sabràs, no? I després ja em deia, no, però me lo tienes que confirmar, i per a confirmar m'ho has de dir, m'has de tornar a passar la foto del teu DNI, la teva compte...
Dic,
pot, jo li deia, pot, estàs escoltant? Sí, sí. Jo li deia, dic, mira, saps què? Com que tens totes les meves dades, passa-m'ho per mail i jo m'ho llegeixo. Bueno, vale, sí, 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 però em deia això, o per a recuperar-lo o per tornar-ho a invertir, i dius, però clar, hi haurà gent que haurà perdut moltíssim.
Bueno, potser... I depèn de què perds, clar, és això que dius, si toques tan fons, dius, bueno, doncs m'agafo això perquè és la meva última salvació.
Clar, jo, mira, jo i aquests diners eren els diners que jo ja no hi comptava, però en el xat que teníem, una persona tenia per retirar 74.000 dòlars. Clar, aquesta persona li diuen que ho pot recuperar, jo penso que en aquell moment et desesperes, no? Dius, bueno, vale, pues ¿cómo lo hago?
Clar.
Però blockchain, Banco Central d'Espanya, dic, mare de Déu, sí, se les inventen totes.
Sí, sí.
No? Clar, les xifres, jo veia les xifres ahir del 2023, cada dia a Catalunya més de 300 víctimes de ciberestafes, i el 90% a través d'internet, i ha crescut un 20% en aquests últims anys. O sigui, les xifres són aclaparadores, i la gent no som imbècil, però en canvi hi ha uns moments baixos que els saben aprofitar.
Sí,
ja et dic, i sobretot el contacte directe, no és la rapidesa de el clic que se'ns va al dit sempre i actuem nosaltres, o per error actuem. No, no, és que et truquen i t'agafen en aquell moment i t'ho saben fer bé com ho acabes d'explicar.
Això que deia la Carla del DNI, és que el DNI el donem a tot arreu. O sigui, com és un hotel, de seguida et fan la fotocòpia, vull dir que hem normalitzat, se'ns sembla que no, que és inofensiu donar el DNI.
I
no?
Ara que et demanen 50 coses més, diuen, per entrar als hotels i per llogar cotxes...
Aquest dissabte vam parlar amb la Cel Orejón a Col·lapse, sí, és que realment... I escolta, i això de Bluetooth, ara també t'estafen mitjançant el Bluetooth?
Sí, és que és qualsevol mitjà que nosaltres tinguem d'accés a internet, sí, s'utilitza...
Com ho fan?
Mira, ja, no sé si us ha passat mai el típic embús en el que tu estàs amb cotxe i algú està intentant accedir a mitjançant un codi. Saps com quan vols emparellar un dispositiu...
Sí, que et demanen alguna cosa, no? Que t'apareix alguna cosa, sí.
Exacte, doncs això ja fa molts anys que s'utilitza. A vegades s'utilitzava per lligar. Quan estaves en una cafeteria, bueno, aquí cadascú... En fi,
sí, però... Em va passar una vegada a un avió, però no vaig entendre aquelles fotos. Eren unes fotos molt rares, vaig treure.
Sí.
Em vaig espantar i vaig treure el Bluetooth i ja està.
Sí, sí.
Exacte, doncs la major part dels dispositius, per defecte, no et venen configurats que no tinguis recepció ni que tinguis enviament. Sabeu allò que quan tu estàs, per exemple, que vols enviar algú per AirDrop o a través de Bluetooth o NFC, ho has d'activar? Doncs això, per defecte, hauria d'estar desactivat, però et venen activats per defecte. Doncs aquesta és una altra manera en el que et puguin enviar un arxiu. Cada vegada és menys habitual, però és cert que com s'han adonat que segueix servint, doncs apa, som-hi que no ha sigut res.
Sí, per Bluetooth, eh? Clar, perquè és que a més aquí ja no fa res, t'arriba sol, això.
Exacte, però per això s'ha de tenir sempre desactivada la configuració, perquè no et pugui arribar ara de qualsevol persona o qualsevol usuari. Sí, sí.
I tu ara, per exemple, Carla, vius molt més sensible en tot això que t'ha passat a tu, diguéssim? Molt més en alerta?
Sí. Sí. Sí, jo en aquest cas ja et dic que era perquè, mira, jo crec que si s'ha de donar un consell, que no es pot, però és dir que si ho has de fer i te'n fies, és que siguin diners que estàs disposat a perdre. Perquè si no, a vegades et passa que, per exemple, durant la pandèmia, que això va créixer molt, i era perquè tu tens la necessitat aquella de, bueno, mira, la feina m'ha baixat tot, doncs t'agafes el que sigui, no? Però jo ara sí, jo ara... És que a més molta gent d'aquest grup han entrat en un altre igual. Perquè, clar, com que saben que en el primer any es guanyen diners, m'han dit, bueno, doncs va, anem a veure. I dic, doncs, saps? No, clar, no estem aprenent res, o què? No,
les estafes piramidals jo les recordo de fa 30 i 35 anys endarrere. Evidentment, sense internet, perquè no el teníem a mà ni existia, almenys a les nostres mans. Però això existia, i es feia amb els grups de gent, realment, d'un nivell mig alt, realment.
Sí, sí, sí.
Bé, ens acompanya el Jordi Celles. Què tal, Jordi? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Déu-n'hi-do. La nostra secció habitual dels dilluns, de cultura digital.
Déu-n'hi-do.
Però és que això és el tema que tenim més important sobre la taula.
Les estafes
que ens arriben per totes bandes.
És això, existien des de fa temps, i tant. Compri un apartament, no se sap on, i cada any el repartiran.
Sí, amb amics, tothom.
O faci una compra. Sí. Sempre ha existit. El que passa que avui, el trobar on arriben aquests diners qui és la persona que ho està fent és molt més difícil que mai, i en canvi accedir a milions de persones ràpidament és molt més fàcil que mai. Abans havia de venir algú, trucar-te a la porta, explicar-te una cosa a casa teva, intentar-te vendre un sopar de duro, i després potser alguna gent queia. Avui poden intentar-ho de cop amb milions de persones alhora.
Però el cas és, i apel·lant a la cultura digital, és a dir, que potser, clar, tot això ha entrat amb tanta força a les nostres vides que no tenim sistemes de defensa, no?
No estem preparats. Com no estàvem preparats per atendre què passaria amb les xarxes socials a la nostra vida, com ens han canviat, i com estan canviant la vida, sobretot d'aquells més fràgils en desenvolupament, com són els nens i els adolescents, el mateix ens està passant amb tot aquest àmbit, i no estem preparats en absolut, com no estem preparats per entendre que una imatge en moviment, o sigui, un vídeo, pot no ser veritat. Que aquella persona que estem veient en fent una cosa, que fins ara dèiem, bé, una foto es podia retocar, hi havia allò típic, no, és que l'Stalin treia la gent que matava de les fotos, sí, però és que un vídeo és molt més difícil, però és que avui... Clar, o sigui, la Lola Flores, sí, és que clar...
Tu, Selva, explicaves aquest cap de setmana, no?, que aquest empresari que va rebre una videotrucada... no, un treballador era?
El CEO de Ferrari.
Sí, el CEO de Ferrari, sí. Que va rebre una videotrucada... Amb el rostre i la veu del fill, era.
En aquest cas va ser el CEO de Ferrari. El que estava rebent era una trucada en el que li estaven demanant que fes un pagament, com si fos el seu financer. I aleshores ell, l'única manera que va veure de poder, diguem que fer-li un quiebro de caderes, va ser demanar-li quin era el llibre que li havia recomanat la darrera setmana.
I clar, és boníssima, això... la pregunta.
Sí, és
aquí
és
el desmuntes, no, l'estafa? Però clar, si tu reps la via trucada del Jordi Celles amb la seva cara, amb la seva veu, i em diu, escolta, que no arribo a la secció, que tinc un problema que em passen 1.000 euros...
És que tu t'ho creus?
Dius, bueno, doncs, pues, Jordi, estic aquí al directe, tinc molta feina, no ho sé, i tira. Després...
Hosti, no sabia que et podria arribar a demanar 1.000 euros, Ricard. Està molt... Aquesta me l'apunto, perquè vés a saber.
No, vull dir que tu dius, ostres, què li passa?
Totalment, per això dic, estem preparats per... Bé, algú que et truca una veu que no coneixes, sí, un número desconegut, tal, molt bé. Estem preparats per certes coses, però és que estem en un següent nivell, estem en un nivell de sofisticació pel qual és que ni persones que ens dediquem cada dia a això estem del tot preparades. Una trucada de vídeo amb una cara d'algú que coneixes demanant-te una cosa, és que no estem preparats per saber si això és un frau o no ho és, no? Sí,
sí. Mira, jo d'entrada tots els telèfons que em truquen de mòbils que no identifico,
no l'agafes.
Jo ja fa com 15 o 20 dies que no. Abans sí, i em quedava en silenci i ho vaig preguntar. Clar. I em van dir, és tant se val, perquè hi ha un tipus de dades que despenges i ja te les han agafat.
Sí, sí. I després el despenjar no diguis sí.
No, exacte.
Perquè te l'agafes.
Sí,
bueno, jo ara he recuperat el digui, que és... Bueno,
sí. Hola, hola. No, o has de dir... Oh, dius, money, merda. És brutal, sí. És brutal.
Sí, sí.
Ni sí, ni hola, ni com ho faig. Dius, bueno, però què és tot això?
Totalment. El que passa que és veritat que hi ha una capa de la població, sobretot els adolescents i sobretot la gent més gran,
vulnerables,
que
no?
Probablement són els que d'entrada més poden caure en aquest tipus d'estafes, però llavors hi ha molta gent que està preparadíssima, que són directius, directives d'empreses que en el seu dia a dia remenen un munt d'informació, els seus correus electrònics, que en reben molts, o de missatges a través de qualsevol de les xarxes de comunicació, en reben molts, que també hi poden caure de quatre grapes, perquè no acabes de llegir-te aquell link que t'estan enviant.
Doncs que tinc whatsapps de gent demanant-me 1.000 euros ara, saps? Però... No, sí, això que dius... Mira, el Tacho Benet, el president de Mediapro, que va venir també a Col·lapse, em va explicar, i ho puc explicar perquè ell ho volia explicar i al final no ho va explicar, que havia rebut la seva representant a Miami, un WhatsApp d'ell, amb la seva foto i un número de telèfon que no era el seu, dient-li, hem tancat un acord comercial molt important, truca'm en aquest enllaç.
Sí, sí.
Truca'm.
I clar, amb la foto d'ell i tot...
És que a més, si vas a
directius d'empreses importants...
De nivell, el premi també és molt més gran. Aleshores, també la sofisticació es pot permetre molt més gran. No? Al final és el sistema de robar. Quan no portem diners... Portem diners ara a sobre, pel carrer, molt poca gent porta molts bitllets i monedes normalment, doncs pagues amb targeta, pagues amb el mòbil, el que sigui. Aleshores, els robatoris, els furs, no? L'estafa de petit nivell, doncs també passarà per aquí, no?
Cap, aleshores, no, aleshores hem de deixar de tenir mòbil, Jordi, per estar més segurs.
Ah, sí, sense internet, telèfon sense internet.
Clar, però això no, no...
Això és impossible,
no,
ja.
No,
és impossible.
No, només, és que senzillament és hem de madurar, senzillament hem d'aprendre com a societat. Hi ha moltes coses que hem... Vull dir, una secció com aquesta que estem fent avui aquí a la ràdio pública al matí, a 11:15, serveix. I anar-ho fent servirà cada vegada més per estar alerta. Vol dir que, ostres, en quin món vivim, que hi ha gent que ens vol enganyar? Escolta, això tota la vida ha passat, el que passa que avui tenim altres mecanismes per fer-ho. Hem d'anar molt més alerta. Hem d'anar molt més alerta com quan se'ns acosta algú pel carrer d'entrada. Tu, escolta'm, et poses alerta. No és un mecanisme humà.
El teu mòbil, algú que no coneixes...
Des del timo de l'estampeta.
El timo
no?
De l'estampeta.
Sí.
O el paio que està a l'estació de Passeig de Gràcia, que va a Manresa, i cada dia va a Manresa, i et ve d'anar, escolta'm, dona'm 20 duros que vaig a Manresa, no? I em falten 20 duros per acabar al pagar el bitllet. Això ha existit tota la vida. Aleshores, la sofisticació d'avui fa que tot sigui més complex i que, per tant, tal com ens malfiàvem de naturalesa, que és una cosa... Escolta'm, no dic que ens haguem de malfiar de tothom, però com ens malfiem de natural, d'algú que se'ns acosta, que no coneixem i que ens demana o que ens ofereix o que ens diu certes coses, el mateix amb el que passa online.
Clar.
Exactament.
Però quan tens la persona, tu reps, no? Com el teu cos és com que capta algú, a vegades, passa que no ho sabem interpretar, però capta alguna cosa que dius, espera't, m'està dient la veritat o no, però per internet, que saben com... Jo en aquest cas, en el meu, una de les noies va dir que va demanar al ChatGPT si era fiable o no això, i li va dir que sí. Clar, dius, com consultes?
I un, clar, cop, és que tot...
un cop va sortir que ja que era estafa, ho va tornar a preguntar, li posa, no te fies. I la noia diu, bueno, que al final és...
Clar,
com t'ho fas,
de fet, cada vegada estan existint més aquests mecanismes de doble aprovació o de doble check abans de fer operacions econòmiques o transaccions o donar certes dades, o sigui, tu la poses, però a més has de validar a través d'un correu o a més has de validar a través d'una app. Cada vegada més aniran sortint també mecanismes per protegir-nos
protegir.
O, com
sí,
a
però,
mínim,
per exemple,
per posar més capes de protecció.
Fa pocs dies coneixíem el cas d'una advocada, no sé si recordeu, de Barcelona, que havia perdut 70.000 euros per clicar en un SMS que suposadament li enviava al seu banc. Clar, en aquest cas, l'advocada va rebre una trucada que semblava que era del seu banc perquè el número de telèfon era del banc.
Ara, perquè aquestes són de spoofing, aquestes són de suplantació de la identitat del propi número, que ja ens ho feien antigament, però potser no tenia tanta repercussió, i aquí sí que m'agradaria treure la meva part una miqueta activista amb el tema de les diferents empreses que hi ha de telefonia que no estan fent res contra l'spoofing.
Exacte.
I això és una cosa que és fàcilment detectable, o que t'arribi a la mateixa bústia l'SMS del teu banc o de la teva empresa energètica o d'una empresa que t'ha d'enviar un paquet. Això es pot evitar i això ho haurien de començar ja a mirar amb més rigorositat les empreses de telefonia.
O sigui, pot trucar el número de la teva mare.
Sí, totalment. Sí. I hi ha una aplicació, per exemple, que nosaltres utilitzem molt a l'empresa perquè ens agrada fer el que se li diuen exercicis de red teaming i amb els clients ho solem fer i aleshores el que fem és que ens arribi. Recordeu aquelles trucades que fèiem com de conya,
sí,
que et canviaven inclús la veu?
Sí.
Exacte, doncs és la mateixa aplicació que en lloc de fer-te el número ocult, el que t'està fent és, a través de la pròpia aplicació, que no diré el nom, però que és molt senzill i que tothom la té al seu market, doncs tu poses el número de telèfon des del qual vols que aparegui a pantalla a l'altra persona.
Sí,
i si tu el tens guardat a l'agenda, no et sortirà el número, et sortirà tal i com tu el tens guardat a l'agenda.
És al·lucinant.
El que sí que és veritat és que aquestes dades, aquestes trucades passen per xarxes que estan controlades. S'ha demostrat,
exacte,
que això es pot controlar. Per tant,
exacte,
sí que es pot fer. S'ha de voler.
Sí?
No tinc més temps. Núria Ribó, gràcies, Carla. Gràcies també per acompanyar-nos, Isabel Orejón i Jordi Sellas. Gràcies.
Ara parlem dels 1.000 euros.
Ara ho arreglem, això.
Gràcies. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Torna la travessa, amb la ruta més extrema que hagis vist mai a Catalunya. De les Terres de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. L'alta muntanya, la neu, els rius, les extenses planures, la fauna salvatge t'esperen en una aventura plena de reptes extrems. T'hi atreveixes? Doncs busca't la parella ideal i envia'ns un correu electrònic a casting@latravessa3cat.cat abans del 18 de desembre. Al final de la cursa t'esperen 20.000 euros de premi. La travessa Expedició Ponent amb Laura Escanes.
L'aventura continua.
Comença l'aventura més bèstia de la teva vida.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili. Posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Pare Noel?
Passava per aquí i he vist que et duien un sofà nou.
És de Galeries del Tresillo. Ho tenen tot amb fins a un 30% de descompte i ho puc pagar durant el 2025 en còmodes quotes.
Me'n vaig ara mateix a Galeries del Tresillo, que això no passaria a Lapònia.
Però abans em treus el trineu de la cuina? Relaxem-nos més. Aquest Nadal viu la vida que et mereixes i paga-ho durant el 2025. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Poesia, Tipografia i Comunicació de Masses de Josep Iglésies del Marquet, pioner del mail art, el collage i la poesia concreta i experimental a Catalunya. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Com a tancament de l'any del centenari del cinema amateur a Catalunya, la Filmoteca exposa el projecte Família Guerra, material d'arxiu, de l'artista Pere Noguera. Una videoinstal·lació realitzada a partir d'un arxiu fílmic d'origen centreeuropeu que l'artista va trobar a l'Empordà. Fins al 28 de febrer a la Filmoteca de Catalunya. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka. A Catalunya Ràdio.